els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Manuel Manonelles és analista, expert en relacions internacionals i professor associat de relacions internacionals a la Blanquerna Universitat Ramon Llull. Manuel, què tal? Molt bon dia.
Molt bé, encantat d'estar aquí, com sempre.
T'anava a dir, Manuel, com anem? Però mira, t'ho diré igual que quan entraves a l'estudi i et deia, sembla ser que últimament el món està boig una mica, eh?
Bastant. També dèiem que només fa 2 mesos que ha arribat el senyor Trump. Sembla que ja faci 2 anys que estigui aquí, però en 2 mesos ha sigut capaç, doncs, de posar-nos a tots en una situació de pressió, doncs, que no té gaire sentit i que l'única cosa que ho fa intel·ligible és que algú li permet, diguem-ne. Pot ser la persona més poderosa del món, però no és l'única persona de poder al món i no és l'única persona que té poder al seu país, no? I, per tant, de moment se li està permetent generar unes tensions i un context que veurem cap on es portarà.
Dèiem, Manuel, que si el senyor Trump ha de decidir tantes coses de tot el món, no? Escolti, votem tots el senyor Trump?
Ah, això sí, això no, sí. Això ja, altre, fa anys, Això ja fa anys que ho dic i ho diu molta gent, no? Que l'elecció del president d'Estats Units té tant impacte a nivell internacional que almenys un 20% dels vots ens els haurien de deixar la resta del món, no? I a més, com que amb un 10% dels vots canvies, perquè és un sistema bipartidista, amb 10% guanya un o guanya l'altre, doncs normalment acabarem triant sempre el candidat demòcrata, que acostuma a ser el més raonable en política exterior, que no vol dir que sigui un sant baró o una santa baronesa, diguem-ne, però sí, realment. Però també, a veure, hi ha un tema, jo ho dic, és a dir, el senyor Trump fa el que fa, però de moment li estem deixant que ho faci.
Clar.
Llavors, hi ha una espècie d'actitud molt contemporitzadora, no? Sobretot a nivell europeu, de pors, com una espècie de Chamberlain de l'any 38, de, bueno, intentem portar-nos bé, no generem el conflicte, si incrementem una mica la despesa militar potser es cansa, si l'acceptem, i no és així. Vull dir, és un tipus de persona, o aquesta és la meva percepció, que l'únic que entén és que algú li posa les coses damunt de la taula, no? I per tant, jo crec que triguem ja massa Europa i triguem massa d'altres països a ser una mica més contundents amb Trump perquè ell entengui, doncs, que no pot jugar amb el món d'aquesta manera.
No sé si creus que ho ha intentat en diverses ocasions, no sé si tens aquesta percepció, perquè jo a vegades sí que he tingut aquesta percepció de que l'únic que ho ha intentat en aquest sentit és el senyor Macron.
Jo és que no tinc tampoc amb gran estima el senyor Macron, eh? Perquè, esclar, si tu veus com està França o com estava França abans d'arribar ell, i com està França en aquests moments, tampoc és que el resultat...
Tu és el que ha volgut liderar la resposta, no?
Ha volgut liderar la resposta perquè ell és francès, és el president de la República i encara es pensa que tot el que passa a Europa s'ha de decidir a l'Elisi. Però també ho ha volgut liderar amb aquesta manera, és a dir, jo sóc amic del Trump, jo m'entenc amb Trump, jo sóc un líder fort com el Trump, jo seré capaç. Però al mateix temps tenim la competència al costat del senyor Starmer, que amb una forma de fer molt diferent. Nosaltres també tenim la relació especial, jo aniré parlant amb ells, jo ho arreglaré, i ni un ni un altre ho han arreglat, al contrari. I com més intentin contemporitzar amb el senyor Trump, pitjor serà. És a dir, si no hi ha una capacitat d'Europa de generar un bloc prou sòlid, que no ha de tenir les tècniques agressives del senyor Trump, però que ha de ser prou sòlid perquè el senyor Trump entengui que amb Europa no s'hi pot jugar com si fos una piloteta, malament anem. I en aquests moments l'únic que sembla que vol anar per aquest camí és el futur canceller alemany, Merz, que a més té uns antecedents, i això és el que jo crec que li donarà solidesa en el seu lideratge si és que és capaç d'articular-lo. I és que ell, precisament, fins a les eleccions, era un dels polítics alemanys més pro-americà i més pro-atlantista. Per tant, ningú podrà criticar, no, és que aquest és que sempre ha estat en contra de nosaltres, al contrari, era el típic que s'esbarallava amb els alemanys i a nosaltres la nostra aposta ha de ser l'aliança amb Estats Units, nosaltres la nostra aposta ha de ser Estats Units, però de cap i volta veu que el president d'Estats Units i el seu entorn intenten manipular les eleccions perquè ell les perdi, no? Llavors cau del cavall, com Sant Pau, i se n'adona, doncs, que hi ha d'haver un canvi. Veurem amb el senyor Merz si en els propers mesos és capaç d'articular aquest lideratge que faci, doncs, que Europa tingui una certa capacitat de reacció davant de Trump.
A veure, Manuel, entrem en algunes de les darreres decisions de Donald Trump com a president dels Estats Units, que ha anunciat ja arancels del 25% per tots els automòbils fabricats fora dels Estats Units.
Sí, el dubte que tothom té en aquests moments, començant pels fabricants d'automòbils americans, és que què vol dir això? Perquè el cert és, i això ho diuen els que en saben, i jo d'això no hi ha ni un sol cotxe ni un sol cotxe d'Estats Units, fabricat als Estats Units, que estigui fabricat al 100% amb components d'Estats Units. Tots, fins i tot el cotxe més americà que hi pugui haver, el model més americà més fabricat, tots tenen components que venen de fora dels Estats Units.
Però de moment aquesta notícia és molt graciosa perquè el Tesla ha baixat en vendes de manera increïble.
Clar, bueno, el Tesla baixa per això, perquè tampoc és impossible fabricar Teslas només als Estats Units, i a més se n'estava fabricant a fora, i a més doncs, perquè Tesla està tenint està patint un efecte de reputacional molt fort, cosa que me n'alegro, perquè entenc, o crec que aquesta gent només entén aquest tipus de llenguatge, és a dir, el senyor Elon Musk només entendrà què passa al món si li baixen molt les ventes de Tesla, si la gent deixa de comprar, o els estats o els governs deixen d'utilitzar el sistema Starlink, o sigui, ells entenen el llenguatge dels negocis, no? I el mateix als altres actors. Clar, ja quan hi va haver tot el tema dels arancels a Mèxic i Canadà, un dels principals actors més preocupats era la Ford. Uh-huh. És a dir, la Ford, les fàbriques més eficients que té les té Mèxic, no les té Estats Units. I les fàbriques d'Estats Units no poden sobreviure sense els components que venen de Mèxic i que venen d'altres llocs, no? Per tant, s'haurà de veure exactament què és el que es planteja damunt de la taula, quins són els objectius reals, perquè és que, a més, ni Estats Units té prou estoc dels seus cotxes suposadament fabricats als Estats Units, que després veus que no tots estan fabricats als Estats Units, per suplir la demanda, no? Per tant, tot forma part d'aquesta tècnica negociadora tan poc, diguem-ne, sofisticada del senyor Trump, tampoc sabem quin és realment el que vol aconseguir amb això, i suposo que en els propers dies ho veurem, no? Perquè si realment això s'acabés consolidant, doncs l'impacte a nivell europeu, però a nivell de tants altres països, doncs seria extremadament greu.
Una altra cosa que li ha passat al senyor Trump les darreres hores és aquest error d'incloure el periodista Jeffrey Goldberg en un xat de Signal on hi havia informació complicada.
No, o sigui, no? Eren secrets d'estat, directament.
Exacte, és així, sobre un atac al Iemen. El senyor Trump que deia que això no havia passat de cap manera, que això no es tractava de cap error, etc etc. Doncs bé, què ha fet la revista The Atlantic? Doncs ha respost als atacs de Donald Trump i ha difós aquests missatges del xat secret sobre l'atac al Iemen.
I quan veus els missatges se't posen els pèls de punta. Perquè se't posen...
Són bèsties, eh?
Són bèsties, sobretot per la manca de professionalitat d'aquells que prenen les decisions.
Sembla que, com que deia aquell, sembla que juguin a barquitos.
I això és el que espanta, perquè que aquestes coses passen, la gent adulta ho sabem, i el que ens dediquem a això sabem com funciona el món. Ara, que les persones que prenen les decisions les prenguin amb aquesta frivolitat a través de canals que no són segurs i que no estan aprovats, és a dir, si Estats Units té alguna cosa, és obsessió per les comunicacions, regulacions i contrarregulacions dins de governs, quins xats, quins mecanismes estan acceptats per quins nivells de seguretat, s'ho han passat tot pel forro, i què demostra? Pues que la cúpula del poder dels Estats Units està ocupada amb un conjunt de persones que són persones que tenen problemes substancials de capacitats i de gestió, no? I per tant això preocupa perquè les persones que estan gestionant el poder militar més important del món són gent que no estan capacitades per fer-ho, i això és extremadament perillós quan a més el president que hi ha és el que és, i quan a més estem en un context on als Estats Units de moment el sistema famós d'equilibris no està funcionant, és a dir, ni el Congrés ni el Senat estan sent capaços, diguem-ne, de frenar els excessos del president, i l'únic el sistema judicial de manera molt puntual, no? I per tant, en un context com aquest, en un context d'una volatilitat extrema, perquè està passant el que està passant a l'Orient Mitjà, està passant el que està passant a Ucraïna i a tant d'altres llocs, doncs realment, doncs esparvera, i l'únic que té positiu és que fa que la gent ho sàpiga. Com a mínim la gent sap què és el que està passant, i potser a partir d'aquí hi ha una capacitat de reacció, tot i que després realment no es veu, no? Mm. Però certament el que preocupa més és el baix nivell d'aquells que han de prendre les decisions, no? Un error pot passar sempre, un error com aquest no pot passar mai, i a més estem sempre amb aquesta tècnica de la mentida, no? Això no ha passat, bueno, llavors obligues a treure els missatges, bueno, però això tampoc ha passat, s'han de treure els missatges. No, és que a més resulta que un dels que estava del xat estava en aquells dies a Rússia, no, que ell va deixar els telèfons allà i que anava amb un telèfon segur, això tu ho dius, s'hauria de veure, no? I per tant, realment esperaran doncs, que les coses funcionin d'aquesta manera. Jo sempre he dit que quan ho veus des de dins, tot brilla menys del que brilla des de fora. Però una cosa és això, i una altra cosa, trobar-te en situacions com aquestes doncs, que ens fa realment doncs, dubtar de la capacitat d'aquells que estan gestionant mecanismes especialment sensibles.
I Donald Trump, que ara ho deies, està o vol jugar un paper importantíssim a la decisió sobre el fi de la guerra a Ucraïna. Quin serà, finalment, el paper dels Estats Units en aquesta decisió?
Doncs no està gaire clar, perquè el que sí que està clar és que tot el que havia promès Trump no ha funcionat, no? I ja ho farem 24 hores, aquestes 24 hores no acaben, cada vegada que surt i ja hem arribat a un acord, després aquest acord no és, o aquest acord és molt més baix del que s'havia sigut, després no es respecta, etc. Per mi el gran dubte que hi ha, i que encara ningú ha sigut capaç d'explicar, més enllà de teories conspiratives, però que jo les teories conspiratives normalment no les prenc serioses o no les prenc com... és a què enguanya Trump de tenir aquesta actitud tan condescendent amb Rússia. Perquè si se sapigués que hi guanya el seu país, més enllà del que ell pugui guanyar personalment, es podia entendre. Però, esclar, fa 100 anys que la política dels Estats Units té com una dels seus principals contraparts enemigues, per dir-ho, la Rússia. No? I de cop i volta ve un senyor que fa un canvi paradigmàtic en la formulació de la relació de poder entre Estats Units i Rússia sense saber exactament per què.
Com molt estrany, no? És contra els únics que no es planta.
No es planta i, a més, fins i tot des d'un punt de vista tècnic, per això també em preocupa les capacitats tècniques d'aquest personal, fins i tot inicia un procés de negociació, però vull dir, saltant-se el manual més bàsic de negociació. És a dir, abans que comenci la negociació, ja rebaixa la pressió sobre Rússia, ja facilita les posicions de Rússia. I Rússia encantat. I Rússia jugant, perquè Rússia està jugant amb Trump. I, en canvi, Trump no es quadra amb Rússia, sí que es quadra amb Zelensky, i, clar, allò és l'únic que t'entra, doncs, aquella teoria conspirativa de quan Trump va anar l'any 87 a Moscou, que des de que ha anat l'any 87 a Moscou va fer molts viatges, que des de sempre ha tingut una relació molt estranya, que els russos li han comprat coses per valor més elevat del que valien, i que què hi ha al darrere de tot això, no? I, clar, es fa difícil doncs, no donar-hi una certa atenció a aquestes notícies quan tu veus que l'actuació és absolutament il·lògica. Perquè un podria dir, no, és que ell vol resoldre aquest tema, com diuen molts, vol resoldre Orient Mitjà perquè es vol centrar en Àsia. Molt bé. Però això no vol dir que tu el que hagis de fer és debilitar Europa com estàs debilitant, reforçar Rússia, que en aquests moments, a més, Rússia ja ha girat definitivament cap a la Xina, i per tant, si Estats Units el que vol fer o la seva gran obsessió és una política de contenció sobre Xina, l'últim que ha de fer és reforçar Rússia. No? I per tant, manca entendre la racionalitat fins i tot fora ja dels marcs habituals amb els que a mi m'agradaria estudiar-ho, no? Del dret internacional, d'un cert respecte a les normes, d'un cert respecte al dret internacional humanitari, fins i tot traient de fora aquesta equació o aquests elements dins de l'equació, el que no té sentit és aquesta relació amb Rússia, que encara algú ens ha d'explicar quin benefici li dona als Estats Units als seus ciutadans.
Si ens fixem cap a la Unió Europea, abans que dèiem les decisions de Donald Trump estan influint a tot el món, també en el que s'ha de gastar, no s'ha de gastar a Europa pel que fa a la seva defensa o al seu rearmament, dit d'una altra manera. Sí que la Unió Europea, ahir va sortir la notícia, abans d'ahir de fet va sortir la notícia, que demanava aquests kits de supervivència per als seus ciutadans.
Doncs jo em sap greu perquè sóc prou europeu, però em trobo indignant. O sigui, aquesta notícia és indignant. O sigui, tractar els ciutadans europeus com gent que no té opinió, com gent immadura, com menors d'edat, perquè això està clarament, es vol manipular l'opinió pública, es vol crear una sensació de tensió i de por perquè l'opinió pública accepti més fàcilment la reducció de despesa social i l'increment de la despesa en armament. I això és tractar els ciutadans immadurs. I això no s'ha de fer. A mi em va indignar aquesta qüestió perquè, escolta...
Ahir mateix sortia com un vídeo on semblava que la mateixa Unió Europea se'n fes befa d'ella mateixa,
sí.
Traient les coses d'un bolso, en fi, era una cosa molt estranya.
Sí, també, d'una recepta, d'una pasta, sí. La putanesca, en cas... Per tant, jo crec que la Unió Europea té un problema i no està estant a l'alçada, no està a l'alçada Brussel·les en tant que organismes que gestiona la Unió Europea i hi ha un problema en el lideratge, no? I aquest tema del kit de la supervivència, doncs, és que és tan transparent, és tan evident, i per mi és tan ofensiu respecte a les opinions dels ciutadans que jo critico clarament. És a dir, jo puc entendre i puc respectar que Suècia doncs, hagi fet el folletó que ha fet, que Finlàndia hagi fet el que hagi fet, és a dir, que els països que realment estan més a primera fila de proximitat amb Rússia, etc etc etc, doncs tinguin polítiques més agressives amb aquesta qüestió. I fins i tot puc entendre, em pot agradar més o menys, doncs, que allà s'estigui reforçant doncs, tot el tema del servei militar obligatori, tot i que és molt diferent el servei militar obligatori a Suècia o a Dinamarca o a Noruega que el que teníem aquí històricament, etc etc etc. Però no es pot fer passar tot per l'adreçador ni es pot tractar d'aquesta manera, perquè el que sí que veiem és el Regne Unit. En aquests moments ja està retallant despesa social per incrementar la defensa, perquè això ho ha decidit el senyor Trump.
Aquí Pedro Sánchez va anunciar que no tocaria ni un euro de la despesa social. Tu creus que és factible, això?
Jo no ho sé. A veure, jo crec que és factible. El que no crec que ho vulguin fer. Perquè aquí el que potser s'ha de fer és un plantejament seriós de què vol dir reforçar la defensa europea. Reforçar la defensa europea és només comprar més armes, no? I aquí, quan un coneix com funciona una mica Brussel·les i sap el poder dels lobbies i sap com estan ara els lobbies del sector armamentístic, potser el primer que hem de fer és una revisió molt seriosa de quina despesa de la que tenim és defensa o no defensa, més enllà del militar, treure totes les partides d'investigació que estan dirigides militar i que fins ara s'havien amagat perquè aquí no era popular. I, llavors, fer un càlcul real del que l'estat espanyol es gasta en defensa, primera cosa. Que ho facin tots els estats europeus. Segona qüestió, integrar la defensa europea. Perquè en aquests moments hi ha 27 països de la Unió Europea, amb 27 estats majors, amb 27 serveis d'intel·ligència militar, multiplicat per 3, doncs uns 80 o 90, perquè cada estat major està difícil amb un estat major de terra, mar... Aquí hi ha una multiplicació d'organismes que generen burocràcia i que generen doncs, clar, molts sous.
Es va arribar a parlar d'un exèrcit comú, que allò va durar, una hora.
Bueno, se n'ha parlat diverses vegades, eh? Però... Se'n va parlar el 1952, ja se'n va parlar.
No, llavors... La gran pregunta és qui ho lidera tot això.
Bueno, doncs els grans països de la Unió Europea haurien de liderar i jo crec que Europa està davant d'un desafiament on ha de reforçar la seva autonomia defensiva i que segurament reforçar la seva autonomia defensiva implicarà incrementar despesa en alguns àmbits, però el que no pot ser és només anem a gastar sense controlar tot el que no estem fent bé en aquests moments. I assegurem-nos realment de què s'ha de defensar, potser de reforçar amb ciberseguretat, potser s'ha de defensar, ha de ser capaç de generar un sistema que no tingui tanta dependència energètica, estudiem-ho tot, i després hi ha aspectes que a mi, ètica i moralment, em xoquen perquè sóc contrari, però que segurament s'hauran de fer. És a dir, si realment als Estats Units es planteja deixar Europa i Europa es queda sense paraigua nuclear, doncs jo, que estic en contra de les armes nuclears i que m'he passat tota la vida lluitant en contra de les armes nuclears, doncs potser hauré d'acceptar que Europa es gasti més calerons amb armes nuclears i que no se les gasti com els anglesos, perquè a més els anglesos tot l'armament nuclear que ells tenen està fabricat als Estats Units i per tant si els Estats Units els diu s'acaba, s'acaba, no? I aquí l'únic autònom és francès. I per tant, jo puc arribar a entendre, si no em tracten com a idiota i no m'intenten colar les coses per l'adreçador, doncs que certes coses s'hagin de fer. Però en un context, per exemple, l'estat espanyol, i ara no recordo la ràtio, però és que crec que estàvem un oficial per soldat, és a dir, hi ha tants oficials des del sergent fins a generals, n'hi ha tants que després no, de tropa no n'hi ha, no? Llavors, estudiem realment les coses, diguem les veritats, fem un estudi en profunditat, mirem tot el que estalviaríem generant una certa integració dels exèrcits, i tot això que s'estalviaria, com s'hauria d'invertir bé. I llavors, si tot això ho tenim fet i ho tenim estudiat, i pot resulta que encara ens hem de gastar més, fem-ho. Però llavors gastem-ho en coses que estan produïdes a Europa. Perquè el primer que se li diu al senyor Trump, doncs vostè se'n va, doncs ja no li comprem F-35s. Perquè, esclar, el senyor Trump pretén que incrementem la despesa militar, encara no ha explicat exactament per què, perquè un dia ho diu el 2, l'altre diu el 3, ara diu el 5, perquè que s'inventa els números, i tot comprant armament americà. Doncs se li ha de començar a fer entendre que les coses no passen per aquí. I als ciutadans europeus se'ls ha de tractar amb respecte, amb gent com a gent adulta, se'ns han d'explicar les veritats, i el que no hem de fer aquí és un festival per grans lobbies que l'únic que faran aquí és començar doncs, a multiplicar despeses sense cap tipus de control. Perquè jo el que no entenc és que tot el que sigui despesa social o de desenvolupament hagi d'estar mil·limetrà, controlada, raqueta controlada, i ara es digui que amb despesa militar l'únic que s'ha de fer és gastar i no controlar. Doncs no. Si s'ha de gastar més, es gasta més. Però abans s'ha de fer un exercici molt racional de veure com estem gastant el que estem gastant, què es defensa, què no es defensa, en quins àmbits realment s'ha de fer, què es pot estalviar per integració, etc etc etc.
Sí, una zona, Manuel, en la que hi tenim l'ull posat des de fa... No atreviria a dir segles, però vaja... és l'Orient Mitjà. I per tant anem cap a Gaza, que les darreres hores de fet ha viscut una manifestació inèdita en contra de Hamas.
A veure, clar, és que les coses són com són. El principal problema de Gaza es diu Hamas. Però hi ha un altre problema que és de Netanyahu, perquè les coses no estarien com estarien si no hi hagués Netanyahu i el seu entorn que tenen els objectius que tenen. Però certament el principal problema que ja es diu Hamas, que tenia les dependències que tenia, i ja se sap que abans de l'atac del 7 d'octubre Hamas tenia els ratings d'aprovació, diguem-ne, més baixos que tenia de la seva història, perquè no està gestionant bé la franja i perquè la gent està fins al gorro de Hamas, no? Llavors, és positiu que hi hagin les manifestacions? Evidentment, si es donen les manifestacions, deu ser perquè aquells que les fan tenen la percepció que Hamas està en una situació prou dèbil com per no venjar-se, perquè, esclar...
El que hi havia abans era por.
Bueno, por i una brutalitat com la que hi ha a d'altres països, sí, però, sí, sí. Però duríssima. Benvingut sigui, i benvingut sigui que es posi en dubte el seu lideratge a la franja. El problema és que tenim una situació absolutament surrealista que ja no només afecta a dins de l'Orient Mitjà. Vull dir, és que hi veia imatges del New York Times de com la policia americana està detenint i extraditant estudiants que estan en estatus legal a Estats Units pel simple fet d'haver fet un article al diari de la seva universitat en contra de la política d'Estats Units sobre Gaza, no? I per tant això està agafant una taca on hi ha una violació constant i total i directa de drets humans i del dret internacional humanitari a dins de Gaza, però que també s'està fent fora d'aquí, no? I també des de la perspectiva que a mi se'm fa molt difícil pensar que tot el que està passant en aquests moments a la llarga realment acabi reforçant la seguretat d'Israel. Perquè el que està passant, més enllà del que va passar, que va ser terrible el 7 d'octubre, però que ja fa molt de temps, és que s'està creant tota una massa d'animadversió contra Israel.
Clar.
I realment plantejar-se, com s'està plantejant Netanyahu en aquests moments, que realment serà capaç de dur a terme una neteja ètnica, com és la d'expulsar tots els habitants, a mi això em preocupa. És evident que tots els països de l'entorn ja han dit que no ho acceptaran, que els Estats Units està fins i tot anant al Sudan a veure si enganya algú perquè els acceptin. I jo tinc la percepció que això no passarà, bàsicament perquè és impossible que passi, però em preocupa molt quan en aquests moments el govern d'Israel està creant estructures institucionals i el seu propi govern ja per preparar aquest trasllat massiu de persones. No? Per tant, benvingudes siguin les manifestacions contra Hamas, sobretot pel que significa que Hamas ja no té el poder com per reprimir-les, per tant vol dir que hi ha un cert espai de llibertat, però clar, també el preu que s'ha de pagar per arribar aquí potser és més que excessiu.
I per últim, anem cap a Amèrica Llatina, perquè de fet anem cap al Brasil, perquè Jair Bolsonaro anirà a judici, acusat de cop d'estat contra Lula da Silva.
Bueno, és que és el que va fer. Per tant, o sigui, que per una vegada passin les coses com han de passar, doncs jo crec que això és raonable. I és bo pensar que per molt que el senyor Trump estigui a la Casa Blanca, doncs països com Brasil, que són països importants, que són països en pes regional, que són països democràtics, doncs siguin capaços de fer front a aquests populismes, que una cosa és que legítimament guanyin el poder i que després tirin endavant les seves polítiques dins d'un marc mínimament constitucional. L'altre és no acceptar els resultats i intentar generar cops d'estat. Per tant, jo crec que el senyor Bolsonaro deu tenir la percepció de que se sent una mica fort, perquè deu tenir la percepció que Estats Units potser el pot ajudar en aquest moment, però me n'alegro i estic content que això passi, perquè això és el que també hauria d'haver passat als Estats Units. Perquè tots sabem qui va promoure l'intent d'assalt al Capitoli i malauradament, Estats Units no va ser capaç d'arribar aquí i, per tant, tots estem com estem i si Brasil és capaç de fer-ho, doncs ens demostra que hi ha una manera que hi ha la possibilitat de fer les coses diferents al món de com es està fent als Estats Units.
Precisament, Manuel, deixa preguntar-te sobre això, perquè tu creus que a vegades, quan parlem d'Amèrica Llatina, Llatinoamèrica, parlem des d'aquí, des d'Europa Occidental, amb certa superioritat moral, i ho dic per estats, per exemple, com l'estat espanyol, que té deures pendents sobre memòria democràtica, però és que si parlem d'Argentina, si parlem de Brasil, si parlem de molts països llatinoamericans, allà sí s'estan fent els deures.
Doncs totalment d'acord. Jo crec que ara, en aquests moments estan passant moltes coses a Amèrica Llatina i no tot és el mateix, perquè tenim Bukele, tenim altres líders. Tenim la situació de Venezuela, que és més que insostenible, etcètera. Però tenim casos esperançadors, com Lula Brasil, com el Frente Amplio a Uruguai, i per tant jo crec que hi ha motius per esperança, i que tot allò que sigui reforçar els lligams entre Unió Europea i Amèrica Llatina, que en el fons tenen molts valors compartits, i que en aquests moments crec que tenen fins i tot més valors compartits que la relació tradicional transatlàntica, doncs és important, sabent que en alguns aspectes això pot tenir algunes externalitats negatives amb el sector de l'agricultura i tal, i s'ha d'estudiar tot molt ben estudiat, però que Europa, si vol continuar sent Europa, i vol continuar sent Europa amb els seus valors, el que ha de fer és reforçar les aliances amb aquells que ho comparteixen. No? I si Brasil és capaç de fer el que està fent, portant el senyor Bolsonaro a judici, i es considera que l'han de condemnar i el condemnen, i amb això reforça una democràcia tan important com la del Brasil, això és una cosa per la qual ens hem d'alegrar, i per la qual també hi ha d'haver aquest canvi d'actitud, no? Perquè al mateix temps Amèrica Llatina també està molt temptada en alguns aspectes per aquests lideratges autocràtics, autoritaristes, i en alguns països està a fer forats, i també està molt temptada per la relació amb Xina, no? Per tant, Europa crec que hauria de tenir com una de les seves prioritats, quan parlem d'autonomia estratègica, és precisament per diversificar les seves relacions i intentar reforçar-la, doncs, amb aquells continents o amb aquelles regions del món on jo crec que hi poden haver més valors compartits.
Analista, expert en relacions internacionals, professor associat de relacions internacionals de la Blanquerna Universitat, Ramon Llull. Manuel Manolles, com sempre, un plaer escoltar-te. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat, Ramon Llull.